Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda. Comencem i ho fem parlant d'aquest estiuet. Simplement és el titular en el programa 475, a prop dels 10 anys de programa. Som 13 d'octubre. Entrevista Green. Parlarem a les portes de l'Expo Elèctric aquest dissabte i diumenge. Tot l'Arc de Triomf serà una catifa no vermella, verda, de vehicles sense emissions o molt baixes emissions. Des d'aquest mes de setembre, la venda de vehicles elèctrics ha agafat empenta velocitat de creuer i en Joan Dalmau ens explicarà moltes coses. Llarra Triple Plus i consum responsable, creix el compromís ciutadà amb la neteja d'espais naturals. Un voluntariat en, podríem dir, increixendo. El projecte de Barcelona, Andorra, la Vella en tren directe, ens l'explica Mobilitat Green, també en gallego, i el mateix José Luis Gallego, empresa i comerç a Triple Plus. Coca-Cola, atenció, per primer cop a la història patrocinarà una empresa privada la cimera del clima. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Doncs els últims 8 dies ens han portat una progressiva estabilització del temps després de ruixats i tempestes que han afectat diversos punts de l'Aragó, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre, bàsicament. A més, fa 4 dies al nord-est de Catalunya, dilluns passat, bàsicament, al voltant de la Selva, algunes comarques com l'Empordà, etc., rebien importants quantitats de precipitació. La Bisbal d'Empordà, 100 litres per metre quadrat, fregant-los, i bé, les rieres, els rius de la zona van créixer i molt. Però això sí, es tractava d'un miratge, només aquesta zona del país i poca cosa més. Continuem amb aquesta absència de situacions generals i generoses que són les que convindrien.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Doncs amb una fotografia que precisament fa referència al que passava aquest passat 9 d'octubre. Caldes de Malavella i Llagostera, després dels 50 litres per metre quadrat a la riera Benaula, d'ample a ample.
L'entrevista.
Anem a l'entrevista, José Luis.
Molt interessant el tema de... Fixa't que estem a la... Bueno, estem... Acabem de passar el tema de la setmana de la mobilitat sostenible i hem tingut una allau d'informes, d'agències que dient i posicionant els països. Els encanta aquesta gent que fan estudis de mercat, fer un llistat de països d'aquí està davant, d'aquí està darrere. Però hi havia algunes xifres que eren molt curioses. Estem parlant de la implantació i del desenvolupament de la mobilitat elèctrica. Com sempre, en temes d'ajuts de l'Estat a la mobilitat elèctrica, Espanya estava en el segon lloc, només per darrere de Noruega. Compte, perquè aquest tema és destacable i remarcable. En punts de recàrrega som els últims. Els últims, uh-huh. Però amb una distància abismal. Estic parlant dels grans. No estic parlant de Bulgària, ni de Romania, ni de... O sigui que què està passant amb aquesta empenta que s'està donant en temes d'ajuts? I també estic convençut que socialment cada vegada som més els que diem el meu proper cotxe és elèctric, sí o sí. I no estem avançant una qüestió tan bàsica i tan elemental. Tot i que s'han fet esforços i que portem...
Sí.
Però jo som els darrers desenvolupats, dels
sí,
víctims...
Sí, però estem a la cua. És últims, molt
dels
trist.
Dels 10 primers...
Sí, sí. Portugal ens passa la mà per la cara, però...
Portugal està al 6è o al 5è. Compte amb Portugal.
Escolta, el que en sap molt és el convidat que ens acompanya i és una persona que fa anys que és periodista especialitzat en motor, al portal cotxes.net, i que, a més, participa habitualment a l'Expo Elèctric, etc. Ens vàrem conèixer fa uns anys i les seves aportacions a l'Expo Elèctric doncs, em van fer pensar que podia ser un convidat molt interessant en aquest sentit. Joan Dalmau, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bé.
Cotxes.net, periodista especialitzat. Una miqueta el batec, per tant, del cor de tot plegat. I estem, precisament, aquest proper cap de setmana a les portes d'Expo Elèctric. Avui som 13 d'octubre i demà passat ens veurem a l'Expo Elèctric i allà hi haurà xup-xup. Però el xup-xup dels últims anys, a nivell de Catalunya o també de l'Estat, quin ha estat i per què estem en aquesta cua que deia el José Luis?
Perquè és un xup-xup molt lent. Tenim el foc molt baix. Yeah. I si no pugem el foc serà molt difícil que realment la cosa pugi i faci xup-xup, no? Deies, tenim els segons incentius més alts d'Europa. Sí, bueno, i quan puja la benzina posem 20 cèntims i quan puja el gas fixem un màxim. Però no ataquem el problema de base. És a dir, no hi ha una política d'impuls del cotxe elèctric que hauria de passar per tots els aspectes que van a parar en el cotxe elèctric. No només un descompte pel que se'n vol comprar un. Un descompte que, a més, l'has de demanar a banda, que l'has de demanar tu, que no el pot demanar el concessionari, que primer has de pagar el cotxe i després has de fer un munt de paperassa per tal de que allò entri, després t'ho tornen, ho has de declarar a Hisenda, és a dir... A veure, sí que és un ajut que és important, sí que és un ajut que val la pena, però és l'única cosa que hi ha. Ni hi ha un impuls realment de les infraestructures, ni es facilita la manera de que es creï una xarxa realment de recàrrega a tot el país. I, per tant, si no hi ha un impuls com el que ha fet Noruega, no hi ha tota una sèrie d'altres aspectes que puguin decidir algú que entra en un concessionari que veu que un cotxe elèctric val 36 i un cotxe de benzina en val 25 i que digui, no, em quedo el de 36 perquè això jo ja ho recuperaré. A banda de la... d'aquest impuls que pugui tenir un per fer un món millor, un món més net i tot plegat. Perquè al final el que ens toca és la butxaca, sempre.
Dóna-li la volta com li dones cada any a l'Expo Elèctric, o cada any no, però sovint, amb aquell Golf, aquell Volkswagen Golf, que Noruega, curiosament, està invertit de preu.
Sí,
i
això...
que és la manera de disparar les vendes. Però jo diria... Clar, Noruega ho tenen fàcil. Ells venen la brutícia, ells venen el petroli cap a...
8è producte mundial.
Sí, cap a l'exterior, i nosaltres a dins del país serem nets. Però, perdó, vendrem la merda, que és el petroli, perdó. Bé, perdó no, és a dir, és la merda. Encara que sigui molt bo per la medicina, per alguns plàstics, pel que sigui, però és la brutícia del planeta. Aleshores, a l'Estat... Tenim 7 fàbriques de cotxes convencionals. No serà que potser no interessa que vagi tan ràpid l'elèctric?
Tenim bastantes fàbriques de cotxes a l'Estat que fan cotxes elèctrics. A Vigo es fan cotxes elèctrics, a Saragossa es fan cotxes elèctrics, a València, a la de Ford, ja s'ha aprovat per fer cotxes elèctrics, a la planta d'Estelantis de Madrid es fan cotxes elèctrics, a la de Seat es faran cotxes elèctrics, a la de Volkswagen també. És a dir, les marques ja tenen previst el canvi. Espanya és un país complicat per l'electrificació, però és complicat per molts aspectes. És complicat, primer, perquè posar un punt de recàrrega per cada cotxe que carregui a la nit en el lloc particular és complicat. Hi ha moltíssima gent que viu en pisos, hi ha moltíssima gent que viu de lloguer i hi ha moltíssima gent, sobretot, que deixa el cotxe al carrer. Aleshores, aquesta transformació cap a l'elèctric és complicada. Espanya és un dels estats de la Unió Europea en què més gent viu en habitatges verticals. Val? Per tant, això és un problema afegit. És un país gran. No és el mateix moure't per Holanda amb un cotxe elèctric, que és un país pla que té el tamany de Catalunya. Si ho traslladem a Catalunya, estaríem més o menys allà, eh? Però si parlem d'Espanya, on els desplaçaments també es fan, són una miqueta més llargs, també és més difícil.
Molt relleu.
Hi ha la part de... el sentiment de propietat d'encara comprar cotxe propi i no optar per d'altres fórmules que són més fàcils d'electrificar, entre cometes, car sharings, rentings, aquest tipus de coses, i per tant encara volem un cotxe en propietat, el cotxe elèctric és car,
som
el de benzina...
Clar.
Per tant, és un... sí que és cert que és un país complicat, però si hi hagués realment una aposta de país pel cotxe elèctric, a Noruega hi ha sigut aquesta aposta de país. A Noruega els elèctrics podien circular pel carril bus, tenien tots els impostos bonificats, tenien un IVA més reduït, tot i que aquí no es pot treure l'IVA, però sí que es podria reduir, per exemple, que és una altra cosa que no es fa. És a dir, hi ha moltes maneres d'impulsar aquest canvi cap al cotxe elèctric. A banda, l'estat espanyol és un dels que té un potencial de generació d'energia elèctrica neta més important, per l'eòlica, per la solar. I això tampoc s'està impulsant. No hi ha un pla estratègic real, amb seguiment, amb plaços, amb que realment s'estigui treballant en l'àmbit de l'energia neta, que és la que toca pel cotxe elèctric, perquè, esclar, si el cotxe elèctric generem energia elèctrica per mètodes bruts, convencionals, no fem res, perquè l'única cosa que fem és traslladar la contaminació del final a l'origen, no? Per tant, hosti, hi ha moltes coses que hauríem de començar a fer, eh?
Per fer una pregunta directa, perquè nosaltres portem molts anys parlant del cotxe elèctric, però ja el 2020 ja començava, tal, 2010, però el 2015 ja, això, vam dir, ara sí, ara és el moment. La pregunta que et fa tothom, escolta'm, tu que em recomanes, tu et compraries ara un cotxe elèctric? És que m'haig de canviar de cotxe. Sincerament, amb tot el mapa de circumstàncies que envolten el cotxe elèctric, avui dia, la gent que ens està escoltant i que necessita una empenta, però siguem honestos.
Sí, totalment. Jo sempre contesto el mateix, aquesta pregunta, perquè, òbviament, me la fan molt. Jo sempre dic el mateix. Si el teu tarannà d'ús de l'automòbil t'autoritza un cotxe elèctric, és a dir, si no fas quilometrades diàries, val? Si no que fas recorreguts habituals, com els que fem pràcticament el 99% de la gent que vivim i que utilitzem cotxe. Si tens un lloc a casa on carregar-lo, per tant, tens la possibilitat, no necessites anar buscant carregadors per no sé on. No fas allò, dos viatges cada mes a Madrid, que llavors et costa parar entremig i has de buscar, i el millor és de parar dues vegades al anar, dues al tornar. Si aquesta és la teva realitat, si l'ús que fas del cotxe ja et permet passar el cotxe elèctric, i jo et diria que el 60-70% de les persones ara mateix ja podrien fer aquest pas, aleshores, no. No et compris un cotxe elèctric, lloga'l. Val? Aquesta és la segona part. Comprar un cotxe elèctric, jo crec que és llançar els diners, el que s'ha de fer és llogar-lo. Si ja estàs en condicions de fer-lo servir, lloga'l, perquè llogar un cotxe elèctric té molts avantatges, més dels que semblen. Primer, perquè les marques necessiten vendre cotxes elèctrics i els hi és igual vendre-te'l que llogar-te'l. Val? Sempre quan tu signis un contracte i te'l posin al teu nom, és igual tenir-lo 3 anys i tornar-lo que quedar-te'l tota la vida. A més, els interessa vendre'l, perquè a la Unió Europea els apreten de baixar la mitjana d'emissions i la millor manera que tenen de baixar la mitjana d'emissions és vendre cotxes elèctrics. Per tant, a tu te'l volen col·locar. Doncs tu accepta'l en les millors condicions possibles, i les millors condicions és un renting en particular. Per què? Perquè si tu compres un cotxe elèctric i l'has de vendre d'aquí 8 anys... tindràs una màquina que serà obsoleta, amb una bateria al 70% de la seva capacitat, probablement, amb una tecnologia que haurà evolucionat moltíssim, els cotxes nous hauran possiblement baixat de preu o com a mínim no hauran pujat molt, els elèctrics, i per tant tindràs una cosa que te l'hauràs de treure de sobre a un preu molt poc competitiu. I hauràs, en molt pocs anys, perdut molts diners. Val? Si tu fas un renting, d'aquí 3 anys el tornaràs, en tornaràs a tenir un altre, i entraràs, a més, en una fórmula d'ús de l'automòbil que és la que ve en el futur. Perquè en el futur ningú comprarà cotxes, tothom. O els llogarà, o els agafarem per hores, o els farem servir d'una altra manera. El cotxe en propietat és una cosa que va clarament a la baixa. Per tant, passar-se a l'elèctric és molt interessant perquè pots fer els dos passos alhora. Val? Passar de l'ús en propietat a l'ús habitual, però amb el cotxe llogat, propietat d'un altre, per tant, els problemes d'aquell cotxe són d'un altre i d'aquí 3 anys en tornem a parlar, a veure si me'l canvies, per quin me'l canvies, val? Si ha crescut la família de més gros, si no, compraré un d'igual, però amb millors prestacions. I, d'altra banda, ens permet fer també aquest canvi del model de vehicle, passar de la combustió a passar a l'elèctric.
El rending del cotxe elèctric és competitiu comparat amb el...
Sí, comparat amb el de benzina, és competitiu precisament per això que t'explicava. És a dir, les marques el que volen és col·locar cotxes elèctrics. Què fan? Els hi posen un valor residual molt alt. El valor residual és el preu que la marca dona a aquell vehicle després del temps de renting. Val? Per tant, tu compres un cotxe de benzina de 25.000 euros i la marca et diu, vale, d'aquí 3 anys en valdrà 12. Mm? Per tant, aquests 13 que hi ha són els que tu m'has de pagar durant el renting. Més el manteniment, més tot això, perquè, òbviament, això t'ho cobro. En el cotxe elèctric diuen amb el mateix valor, 25, no n'hi ha pocs, 25, però si imaginem-nos que és el mateix valor, et diuen, val, doncs el valor residual serà de 18. Per tant, pugen el valor residual. I això què vol dir? Que la quota d'igualtat de preu et baixa i, per tant, és més competitiva.
Perfecte.
Veus com havíem de portar el Joan?
No, en tot cas, són eines per a la decisió. Eines per a la decisió.
Clar, perquè
jo conec, com tots els que ens dediquem a temes de mediament, ens fan la pregunta, que és el moment de posar-me unes plaques, és el moment de, m'entens, o és el moment de comprar el cotxe elèctric? Hi ha una mena de, jo diria, que de simpatia ja de mercat. Simpatia de mercat, no sé si és un concepte que es pugui, però que hi ha una mena d'expectativa, no?
Sí,
que abans no hi era.
Sí, és cert, això. Llavors, I molta oferta, que això també, evidentment, clar, ajuda.
Molt bé. Has posat el dit del Nafra, no has parlat. 25 hi ha pocs. Escolta'm, quan tindrem un Dacia per 8.000 euros elèctric?
No, per 8.000 euros elèctric no el tindràs. Ara el tens per 17, 18, ja ha sortit, ja hi ha un Dacia Spring elèctric, que és un cotxe molt senzill, extremadament senzill, fabricat a la Xina, a més, que val 18.000 euros, que amb el Moves et queda per 11.
No, mai arribarà a 8, dius, perquè la tecnologia és incompatible
amb
aquests preus.
8. Arribarà a 8 un cotxe molt petit que pugui venir, a més, de la Xina. A la Xina hi ha un cotxe que es diu Bulling Mini no sé què, que és un dels cotxes més venuts de la Xina. N'han venut 400.000 aquest any.
I només?
És un cotxe, I és un cotxe que és una miqueta més gran que un Smart. La miqueta més gran és per encabir dos nens a darrere, val? Però és un cotxe del tamany d'un Smart, una miqueta més gran, 100% elèctric, i que allà s'està venent a 4.500 euros. I és un cotxe. Un cotxe funcional. Llavors, sí que és veritat que a la Xina els cotxes són més barats que aquí, però aquí aquest cotxe es podria estar venent de l'ordre d'uns 9 o 10.000 euros. Per tant, podríem tenir un cotxe elèctric d'aquestes característiques. El que passa que, de moment, la marca ha decidit no exportar-lo perquè per adaptar-lo al mercat europeu requereix una inversió, s'ha de mirar el nivell de... Hi ha molta cosa.
Escolta'm, tu jo crec que has reblat el clau en dir, escolta, analitzem-ho, veiem quin tipus d'usuari sóc jo, escolta, fem el renting, faig quilòmetres, no els faig, sóc un usuari que el 90 i pico per cent dels casos puc anar amb cotxe elèctric. Clar, la mitjana de quilòmetres a l'estat crec que són 12.000, vaig...
Sí, aproximadament.
Uns 12.000 per persona, per tant... Amb aquesta mitjana no tinguis cotxe. T'és molt més barat anar amb taxi o llogar un cotxe de tant en tant.
Va, depèn dels usos, sí.
Sí, per
sí.
Això.
Hi ha un sentiment que ell ha remarcat. I
de
que
propietat.
Això no... Exacte.
De propietat.
I això però, clar, sempre s'ha de tenir en compte.
Però clar, jo ara poso l'exemple de dues persones que conec directament. Una fa Terrassa-València habitualment i ara en un any haurà fet 60.000 quilòmetres amb el seu nou cotxe elèctric. Tenia un Ford dièsel en el seu moment. És un informàtic, fa números, excels per tot, etc. És a dir, però fins al cèntim amb tres decimals. I una altra persona és la companya, la parella d'un company meu de feina que tenia Catalunya i Aragó de representació i que li van ampliar fins al País Basc i tenien un Dacia dièsel, tot això és real, no m'estic inventant.
Sí.
Tots dos pràcticament 60.000 quilòmetres a l'any. I tots dos arriben a la conclusió que deixen el Ford i el Tesla per la seva banda.
El Dacia,
per això. I els dos es compren un Tesla i estalviaran 25.000 euros
i tant,
fent totes aquestes quilometrades perquè, en aquest cas, aquesta marca, els temps de parada, etc., el cotxe gairebé autònom, la comoditat, la seguretat, viatges molt llargs, gairebé el cotxe condueix sol, es poden, en certa manera, relaxar una miqueta, i arriben a la conclusió que els cotxes, els ferros antics de fer quilòmetres i cremar fum, els hi costava molt més calés que un cotxe d'aquesta sofisticació. No passa que sovint molta gent no analitza per què nassos fa servir el cotxe?
Clar, exacte. Aquest és el problema principal. Si tots ho féssim, i també és cert, els elèctrics fossin una mica més barats,
sí, home,
probablement hauríem accelerat bastant. Per això és molt important que hi hagi polítiques que vagin encaminades a difondre tot això. Perquè quan jo dic que falta un pla estratègic de cotxe elèctric, No em refereixo a que els cotxes elèctrics se subvencionin. No, es tracta d'explicar-ne realment quins avantatges tenen i de dotar d'alguna manera a l'usuari d'aquelles facilitats d'ús que li treguin del cap aquesta idea que tenim de que amb el cotxe elèctric anem enrere. Uh-huh. Perquè aquesta és una idea que tenim. No? Hosti, amb la fotografia digital, abans estava rodets, no veies el que feies fins que t'ho revelaves, ho havies de revelar, hosti, la fotografia digital ha sigut un avenç. Val? El cotxe elèctric. No, el cotxe elèctric no, tu, perquè, escolta, ara reposta en 5 minuts i amb el cotxe elèctric he d'estar una hora allà aturat carregant el cotxe i, a més, si em quedo sense d'això, no puc posar-li, sinó que me l'han de carregar amb una plataforma i anar no sé on. Sí, clar, però és que si planifiques una mica, això deies, un informàtic amb els excels a punt, clar, a la que tu planifiques una mica i t'adones de que si realment tot allò que pots fer ho pots fer amb un cotxe elèctric, és clar que val la pena, surt molt a compte, sobretot quan fas molts quilòmetres, perquè és que la recàrrega d'un cotxe elèctric, tot i que tenim la llum pels núvols a nivell de preu, continua sent encara molt més competitiva que la benzina.
El Francesc ha anomenat una marca que jo crec que... Tinc la meva teoria. Tu creus, a veure si la comparteixes, tu creus que Tesla li ha fet més mal que bé el cotxe elèctric?
No, en absolut. En absolut.
Un cotxe de pijos? Un Tesla?
Un cotxe d'aquests, una mica del que es diu...
Es pot justificar?
Això dels early adopters, no? D'aquests, dels primers que volen tenir... No, jo crec que Tesla és un model de negoci completament diferent. És una startup que ara s'ha convertit en un fabricant, perquè ara fabrica milions de cotxes, i abans en fabricava molt poquets, i ha baixat una miqueta en gamma, i per tant... No, és un fabricant que el que ha fet... Jo crec que ha fet una cosa molt bona, que és obrir molt el mercat en el sentit de que el públic s'ha adonat que pot venir un actor extern desconegut, totalment desconegut, que no és la Volkswagen, que no és la Mercedes, que no és la BMW, que no és la Citroën, que no són les marques de tota la vida, i dir, que jo també puc fer cotxes, i els puc fer competitius, i a més a més els faig elèctrics, que és una tecnologia nova, i els col·loco aquí, si els voleu comprar, mireu els avantatges que tenen. Això permetrà que hi hagi tot un seguit de marques que vindran a darrere, vale? El NIO i tots aquests que aniran venint a darrere, o ara ve MG de la Xina...
MG. MG comença a vendre, pot ser una revolució.
I comença a vendre cotxes elèctrics,
sí,
i vindrà Aigües de la Xina a vendre cotxes elèctrics, i vindran marques noves davant de les quals el públic diu, bueno, però és que això el cotxe elèctric és una altra cosa. No? Ja no m'he de preocupar del motor, de quin motor, de si em funcionarà bé aquest motor, no, perquè és un motor elèctric i això funciona. Per tant, actors externs que venen en aquest mercat i que el revolucionen i que el dinamitzen molt. Doncs, ostres, Tesla ha obert aquest camí. Jo crec que Tesla ha sigut
un
molt bon invent pel món de l'automòbil.
Ho deia en el sentit que ha marcat un estàndard que és difícil, perdó, impossible, d'acostar-se des de fora de la marca, i que dius, sí, jo ja em compraria un elèctric, jo m'ho han arribat a dir, però si és que m'haig de comprar un elèctric, em compraria un Tesla, evidentment. Cosa que és absolutament ridícula, perquè ningú diu jo em compraria un BMW com a primer cotxe o jo em compraria un Audi com a primer cotxe.
Però hi ha molta gent que vol un iPhone sí o sí, eh?
Exacte, sí. La comparativa és correcta. Però per això et deia, és justificat, és a dir, com a màquina, com a...
No, però el que... L'invent de Tesla, el gran punt a favor de Tesla no és el cotxe. És que tu quan compres un Tesla no compres un cotxe. És a dir... Tu, si compres un Volkswagen o compres un Opel o compres un Peugeot, compres un cotxe. En Tesla no compres un cotxe. Compres un cotxe i un servei de recàrrega espectacular, clar, que està establert a tota Europa.
Clar.
Que cada 300 quilòmetres hi ha un carregador a les autopistes
tu pots anar
i cada
d'aquí...
100 quilòmetres hi ha un carregador que tu arribes, val? Endolles,
funciona.
T'esperes mitja hora i pots marxar.
No, mitja hora, 20 minuts.
O 20 minuts, depèn
sistema,
del que hagis de fer, no?
El sistema...
Reconeix el cotxe.
Calcula... El temps òptim de parades, que acostumen a ser cada 2 hores, la família baixa, fa un pipí, etc. Ens ho deia una companya de feina fa pocs dies, que van anar i van tornar de París amb el seu Tesla, perquè els 4 amb avió no ho podien pagar, però els 4 dins del cotxe, etc., els hi va costar 3 duros el viatge per carretera, i diu, escolta, quin viatge tan còmode i sense patir, i el cotxe et deia, ara pari aquí, ara carregarà aquí, i ja paraves en uns llocs perfectes.
Aquesta és la gràcia de Tesla. És a dir, la diferència entre un Tesla elèctric i un Audi elèctric, o un Mercedes elèctric, o un BMW elèctric, no existeix. fins i tot en alguns aspectes, com ara l'acabat interior o com està construït o tot això, són millors les marques alemanyes, perquè en aquest sentit sí que tenen més tradició i saben fer cotxes des de fa més anys, val? Però l'estructura de recàrrega que té Tesla no la té ningú.
És imbatible.
Tu vas amb una
altra... Ara mateix és imbatible.
Tots els cotxes et diuen, si vols anar d'aquí allà, hauràs de parar aquí i aquí, val? Però és clar, aquí i aquí busca't la vida. Arribes a un lloc on hi ha uns carregadors que potser són de 50 kW, o potser són de 25, o potser són de 12, o potser són de 150, si estàs de sort. Val? Però un és d'una marca, l'altre és d'una altra, has de tenir 14 aplicacions al mòbil, a la que arribes allà a buscar l'aplicació que correspon, baixar, pagar, endollar, hòstia, ara aquest no funciona, ara el d'aquí no... Va, amb Tesla no. Tesla arribes, endolles, treus i marxes. I això és el que ha fet més popular Tesla. I per això hi ha molta gent que diu, no, jo si em compro un cotxe elèctric, em compraré
dona,
Tesla.
Això és el que li dona la confiança en aquests dos grans consumidors de quilòmetres que us deia, Terrassa-València, Barcelona-Bilbao-Donosti, que diuen, jo no tindré cap problema en ruta de València perquè està xupat, és tot pla, bé, el de l'Ebre també, però és tot pla, són només 375, però anar a Bilbao ja superes els 500.
Sí, sinó... has de parar,
clar, ja has
una
de parar
vegada mínima i a lo millor
una
dues.
I potser dues. Segurament Tesla et programa dues parades mínimes, de 15 minuts, 20, però pam, continues. Cotxes.net. Vosaltres esteu en el xup-xup, per tant, detecteu com van les ofertes, com va la demanda...
Tendències.
Tendències. Parla'ns de tendències. Però no només en el cotxe elèctric, és a dir, dona la sensació, i llegim per la gent de FECABEM, etc., que a Catalunya el mercat sembla que està com gripat...
Atrencat.
En algun sentit...
Com l'eòlica.
El mercat està gripat perquè no hi ha cotxes.
D'acord.
És a dir, les marques ara, si tu et vols comprar un cotxe, qualsevol cotxe, et donen 7, 8, 9 mesos de carència.
Els asiàtics també?
Comencen.
Sí?
Sí, és a dir, Hyundai, Kia i Toyota, que eren les tres que s'havien salvat una miqueta d'això, comencen a entrar a la roda també. Els hi costa cada vegada més. Ho tenien més ben planificat, és cert, però ara la manca de components és pràcticament ja per tothom. A més, tenen fàbriques d'Europa i aquestes fàbriques d'Europa també estan més afectades, pateixen més. Per tant, potser no t'estan donant 7-9 mesos, però sí que estan donant... Hi ha plaços una miqueta més llargs dels que han aprofitat fins ara. Per tant, el mercat està gripat, primer per això. I segona, perquè hi ha hagut un canvi de paradigma arrel del Covid i arrel d'aquesta crisi tan bèstia i tan inesperada dels components, que els fabricants han fet un canvi de rotllo. Han dit, a veure, si no tenim cotxes, per què hem de continuar treballant el volum, intentant fer-ne molts, menjant-nos estocs enormes, que ens suposen uns immobilitzats i una pasta descomunal, per què ens hem de menjar això? I, a més, entrar en el que estàvem, que era una guerra de descomptes de preus que afectava a la marca, al concessionari, a tothom, val? Perquè havies de vendre més cotxes que el del costat. No, si no tenim cotxes, hosti, fem cotxes més cars, més ben equipats, perquè la gent ens els comprarà igual, s'hauran d'esperar, d'acord, sí, però... Aleshores, han passat d'una política de volum i de guerra absoluta de descomptes a una política de valor afegit, de fer cotxes més cars, de fer cotxes més equipats, dels que deixen més diners. I aquesta és la situació d'ara. Per tant, el mercat ha caigut, però perquè les marques han parat el mercat, elles mateixes, val? Buscant aconseguir més
rendibilitat,
ser més rentables venent menys cotxes, que sembla un contrasentit, però realment ho han fet així. Clar, això què ha provocat? D'entrada ha provocat un encariment, perquè aquells descomptes que hi havia de fantàstics ja no hi són. Ara es despatxen els cotxes, no es venen, i per tant els pagues de tarifa, primera. I per tant ha pujat el preu. Quan puja el preu, evidentment la gent també diu, hosti, és que esclar, és que amb aquest preu, mira, arreglo el meu i que m'allargui una mica. D'altra banda, el mercat de segona mà, davant d'això, com que no hi ha cotxe nou, i el mercat de segona mà s'ha disparat, per dos motius. Primer, perquè no hi ha cotxe nou i la gent ha tendit en el mercat de segona mà. Però segona, perquè hi havia un mercat de segona mà que era el que realment funcionava de cotxe molt recent, cotxes de rentacar, sobretot a Espanya, es venien un 25% de les vendes, eren empreses de lloguer. Aquestes empreses de lloguer compraven els cotxes a la marca, els tenien 6 mesos, els tornaven a vendre a la marca a un preu prèviament pactat, la marca pràcticament no hi guanyava un duro i anaven a parar on? a UBO de les marques, a vehicle d'ocasió de la marca. I la marca els havia de col·locar en el mercat de segona mà. Per tant, hi havia un mercat de segona mà de cotxe recent, de cotxe amb 6 mesos, amb un any, fins i tot amb 2 i amb 3 anys de retorns de renting curs, que anava a parar al mercat de segona mà i aquest cotxe es venia a un preu bastant raonable. Val? Per tant, hi havia un mercat de segona mà aquí bastant... Bueno, que n'hi havia molt. Aquest ha desaparegut, també. Perquè les marques no venen a Rent-A-Car. Si venen a Rent-A-Car, el venen més car. A les empreses de lloguer els hi venen els cotxes pràcticament a tarifa. L'empresa de lloguer... No. Jo, d'aquí 6 mesos, no me'l trec. L'allargo 2 o 3 anys. Per tant, aquest flux que venia de totes aquestes empreses, fruit d'aquest vinga cotxes, vinga cotxes, vinga cotxes, vinga cotxes nous, això s'ha parat. Per tant, què ha passat? S'ha encarit el mercat de nou, s'ha encarit el mercat de segona mà, hi ha menys mercat de segona mà, i els cotxes que estaven a Wallapop i a Milanuncios a 1.500 euros, vale? Ara estan a 3.500 o a 4.000.
Sí, el meu petit cotxe elèctric de 4 places, 80.000 quilòmetres, 2 anys, me'n donen 2.000 més del que em va costar.
Correcte. Perquè, a més a
no
més...
No ho acabo d'entendre.
Sí, perquè el cotxe elèctric...
No.
Perquè el, sí, perquè el cotxe elèctric de segona mà ha pujat moltíssim.
Ja,
estic... Perquè hi ha moltíssima gent que veu a venir les zones de baixes emissions, que veu a venir que es tancaran els centres urbans, i que, com a segon cotxe, diuen, va... Busquem un elèctric per a tot.
Escolti, doctor Dalmau, vostè què em recomana? Que m'esperi o que el vengui ja?
Bueno, no ho sé, si te n'has, home, si te n'has de comprar potser l'hauràs de vendre, no?
Però, sí, home, sí.
Però tens un actiu ara mateix, eh? Pots
sí,
demanar-ne.
No, ho veig,
clar,
eh? Vaig quedar sorprès, dic, ostres,
sí, sí.
Tu... Dic, no ho entenc, és la primera vegada a la meva vida que li faig en 2 anys 80.000 quilòmetres amb un cotxet...
I el podràs
cotxet,
vendre més
cotxet,
car.
Eh? Una llauneta de 4 places.
Sí, sí.
I me'n donen 2.000 més que el dia que vaig sortir del concessionari. És
sí,
que no ho entenc.
És insòlid. Sí.
És insòlid, és insòlid. Escolta, alguna cosa que ens deixem al tinter que diguis, ostres, tu, perquè ens queda un minut, allò, per tancar...
Hi ha un mercat que no n'hem parlat i que els que vam optar per ell, jo reconec que em vaig equivocar, ho reconec,
i
estic encantat amb la màquina, i em dona un servei magnífic, però reconec que em vaig equivocar, que és l'híbrid. L'híbrid s'ha quedat entre dues aigües...
L'híbrid d'assumir el rol que tenia fins ara el dièsel. És a dir, és un cotxe de benzina que gasta menys.
D'acord.
I ja està. I, per tant, durant un temps tindrem híbrids, sobretot en els segments més petits, on el dièsel ja és impossible, primer per preu i segona perquè vindrà l'Euro 7 d'aquí 3 anys i les marques diuen, faré ara un motor dièsel i d'aquí 3 anys l'hauré de treure, no l'amortitzaré.
L'estadística d'agost vaig llegir que la venda de dièsels a l'Estat és d'un 10%,
sí, sí, sí.
I que ja iguala la venda
elèctrics.
Híbrids endollables i elèctrics.
Més elèctrics, sí, 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 sí. El dièsel està absolutament mort. Està acabat.
M'agrada que va així, el dièsel està mort.
Bueno, jo recordo estar fent un programa de ràdio i el ministre, que en aquell moment, a més, era el senyor Montilla, jo estava dient, estava proposant la venda de cotxe elèctric i de cotxe híbrid, defensant
José
aquestes...
José Montilla?
Sí.
Ah,
defensant,
de Nagas.
Defensant,
sí,
defensant aquestes màquines i picant-me de la... Acaba de sortir el Consell de Ministres que donen ajuts al dièsel. Això va passar fa... bueno, això, 10 anys.
Sí, sí,
sí. És a dir,
que benvinguda sigui aquesta llum que ha vist.
I això vol dir que la velocitat amb la que va tot...
Molt bé.
És bestial,
sí,
descomunal.
Sí, sí.
Escolta, Joan, ens veiem demà passat a Expo Elèctric,
sí,
dissabte
senyor.
I diumenge a l'Arc de Triomf, com sempre a Barcelona, amb el permís de la Meteo, sempre. I bé, jo diria que amb uns expositors que, com sempre, cada any estan més brillants.
Qui l'ha vist
segur
i qui
sí.
El veu a l'Expo Elèctric? Mare
sí,
meva.
I tant, sí. Vinga, ho deixem aquí. Joan Dalmau, especialista, periodista especialitzat en el motor, al portal cotxes.net. Gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Joan.
El concurs.
Doncs anem al concurs. On es venen més cotxes elèctrics? A Portugal o a Catalunya? Un lot de mel alemany és el premi. I, a més, tenim concursos de la setmana passada. Concretament, Meteoambient. Quina és la causa principal dels incendis forestals més enllà del canvi climàtic? Una ampolla de cava Brut Reserva és el premi d'Agustí Torelló i Mata. La resposta era el despoblament rural i l'abandonament de l'activitat forestal. Salvador Cano és el premiat, és de Barcelona. I de la setmana passada, Meteotemps, l'aeroport de Barcelona té en total més de 3 o menys de 3 estacions meteorològiques. La resposta era més de 3. Una gorra de Catalunya Ràdio, el premi, guanyador Marc Oliver, de Vilanova i la Jornada.
Llar A i consum responsable amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Cap a on anem? Què ens portes?
Mira, anem a parlar d'un tema que té a veure amb la llar, evidentment, perquè som gent de... Però sobretot té a veure amb la responsabilitat individual de cadascú dels ciutadans. Hi ha un moviment que n'hem parlat moltes vegades, aquest projecte Libera, de Seo Beer Life, que fan aliança amb Ecoembes, que ha muntat una sèrie d'accions al llarg de l'any de neteja d'espais naturals. I aquest ha fet aquest concepte, que en castellà es diu basuraleza, que no té traducció, i que el volen incorporar a la RAE, però el que hi ha darrere és un moviment de voluntaris brutal. Gent que, sense cobrar ni un duro, és més, pagant de la seva butxaca els desplaçaments, la benzina i el menjar, surt una vegada cada 3 o 4 mesos a netejar espais naturals. En aquest cas, el que han sortit els voluntaris de Libera, que s'han reunit més de 6.000, ha sigut a 300 punts repartits per tota Espanya de costa, és a dir, de platja, amb un afegit molt interessant. 2.000 bussejadors que s'han submergit a veure com està el fons marí i que van retirar. En un dia, Francesc, en un dia, ja penses el que pot treure o no un busso, és a dir, que no té, sense maquinària, amb el que agafa amb les seves mans, 5 tones i mitja d'escombraries al fons marí, de petites peces, Ara et diré el que més han tret. Segurament que ja t'ho pots imaginar. La primera són burilles. Les burilles, o sigui, estan envaint literalment les platges i el fons marí.
És que, fa clar, por. Si vas per una vorera i veus els centenars de burilles que hi han de cigarreta, de cigarretes...
Però la brigada passa, els serveis de neteja passen, a la platja no.
No, a la platja no, però, aviam, no ens enganyem. Ja saps que aquestes burilles sovint acaben el raconet entre l'asfalt i d'això, i clar, corre una miqueta l'aigua i blup, plop, cap avall,
ja està.
Cap avall,
i aquí,
cap avall.
I tot el que va cap allà, per això hi ha moltes clavegueres que aquí posa, aquí comença el mar.
Sí, senyor.
S'ha posat molt de moda.
Bé, sí, senyor.
Burilles, peces de plàstic de menys de dos centímetres i mig, i tovalloletes humides. De tot això, de burilles,
mira, jo...
peces de plàstic i tovalloletes humides, i alguna cosa més, però gairebé d'aquestes tres, això seria prop de la meitat, 7 tones. 7 tones, Francesc, a les platges, en un dia, entre voluntaris, que, insisteixo, no portaven maquinària. És a dir, que s'estaven, això, aquí agafa aquesta, aquí agafa aquella, amb aquelles pinces, o fins i tot amb les mans, 7 tones. I tu deies, creix el compromís, i jo t'havia titulat aquesta peça, creix el compromís ciutadà amb la neteja d'espais naturals. Sí, el que no creix és el compromís ciutadà amb deixar de llançar coses a la natura. Perquè si la gent de Libera anirà l'any que ve als mateixos punts, als mateixos llocs on han trobat aquestes tones de residus, i tornaran a trobar-se 7 tones. És que no tenim sentit de la responsabilitat quan anem a la natura. Per això aquest concepte de basuraleza, que no té traducció, d'aquella brossa, d'aquells residus que creiem que estan allà i que no fan nosa. Però què m'estàs dient? La gent que sortim aquests dies al bosc a agafar bolets... No ens posem les mans al cap. Saps què és el pitjor de tot això, Francesc? Que ens estem acostumant.
Sí.
I que ja no ens genera, ràbia.
Jo, de veritat, xarxes socials. Vas fent temes, etcètera.
Sí.
I clar, veus unes respostes.
Brutal.
Que dius...
Brutal, no m'ho diguis, perquè ho pateixo.
Clar, perquè veus unes respostes...
Està que... polaritzada absolutament la població.
Clar, perquè dius...
El maniqueisme...
S'apel·la a la llibertat individual...
Aquí, a la responsabilitat de cadascú. Jo necessito una tutoria.
Sí,
jo ja sé com ha de ser.
Bueno, això de controlar les escombraries de cadascú...
Què m'estàs dient?
I
la llibertat... Sí, efectivament.
Clar, i aleshores dius... Hòstia, quins arguments... Aviam, que si s'analitzen... Jo sóc molt senzill per analitzar-ho, però hi ha
gent... jo sóc més agosarat perquè porto possiblement molts quilòmetres de recorregut i tinc l'esquena absolutament plena de blaus de rebre bastonades de la gent.
Quan la població mundial arriba d'aquí poquet, que farem un tema, estic convençut, els 8.000 milions d'habitants... El 1.800 eren 1.000 milions, multipliquem per 8. Com que s'ha d'apel·lar la llibertat? És que, escolti, si els 8.000 milions d'habitants del planeta fan el que els hi ve de gust, etcètera...
Sí, t'explico una anècdota que em va passar amb això que estem explicant del projecte Libera de Save Life i de Coembes, perquè és un clàssic. Jo pujo una fotografia d'una llauna al mig del bosc i dic que això és intolerable, aquesta persona és una irresponsable, i a més d'una irresponsable, això no deixa de ser una falta de respecte a la natura, és a dir, a tots els que ens estimem la natura. I ja m'agradaria fer un cafè amb aquesta persona per dir-li quatre coses. O més que fer un cafè, dir-li quatre coses, sense cafè. El cafè t'ho fas tu amb tu mateix, porc. Bé, doncs, penjo, no, anava per aquí al top, perquè estava calent, m'ho vaig trobar allà, no ho vaig posar, m'ho vaig trobar. Penjo la fotografia. A qui fan responsable? Qui té la culpa de que la llauna, que aquell manso, que aquell marrano s'ha begut al mig del bosc i l'ha llançat? Qui la té? Coca-Cola.
Ah, l'empresa fabricant.
Coca-Cola. La culpa la té. Llavors, dius, burro, quan n'has anat al supermercat, has portat el teu bidó perquè et posin la Coca-Cola? O bé que la volies, la llauna? Oi que la volies i que t'anava bé?
Perquè manté el CO2. Jo, habitualment, sempre que puc, no agafo llaunes, agafo vidre. D'acord?
Et trobaries l'ampolla de vidre. Ni ho dubtis, Francesc. Ni ho dubtis. I el material no és el fet. El fet és el gest, no el material.
És el gest.
És l'ús que en fem, no el material. Fins i tot et diré més. Una ampolla de plàstic posada al seu lloc... Es pot reciclar. Avui dia tenim mecanismes per reciclar el PET, d'acord? Tant com l'alumini, tant com el vidre. Ara, l'ús que en fem determina que el material sigui polèmic, m'entens? Llavors, qui és el culpable? Però el culpable és el ciutadà! I no, ja s'ha acabat d'anar de puntetes i s'excel·lència el ciutadà. No, entre nosaltres no hi ha monstres.
No podem, a nivell cultural,
no és associable. Però jo he vist gent sense cultura, gairebé sense formació de cap tipus,
i absolutament respectuosa. I a l'inrevés.
I gent que amb una cultura, bueno, i gent amb un nivell
amb la cultura de la prepotència.
I que se n'en fot del medi ambient i que se n'en fot de la natura.
No, però no
i que
del diu, medi ambient.
Tu ets un friqui, m'entens?
Però no del medi ambient, se n'en fotrà
de tot.
De les dones, se n'en fotrà
de tot, dels drets, de la igualtat, o sigui, no té cap mena de sentit el que està passant en aquesta societat. I la natura pobreta ho està patint. Aquesta animadversió cap a tot el que m'envolta, aquest odi social, se'ns està anant de les mans. I quan surts a passejar pel bosc, te n'adones. I no, senyors, el culpable no és Coca-Cola. El culpable és el guarro que s'ha begut la llauna i l'ha llançat allà al terra. Molt bé.
Molt bé.
El concurs.
Anem al concurs. Quants residus han retirat els voluntaris de Projecte Libera de les platges en un dia? Una ampolla de cava Brut Reserva d'Agustí Torelló i mata el premi. De la setmana passada, Meteoscapades. La pregunta deia, Pla Ubí es troba al Gerri a la Noguera, però la Gemma Arnillas, d'on és? La resposta era de Barcelona. Un lot de mel alemany amb mel, xocolata, fruita seca, vinagre, sabó de mel i suc de llimona amb una bossa de tela és el Premi Cecília Massarico de Bellcaire d'Urgell, la guanyadora.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Vinga, tema polèmic, perquè bueno, polèmic. Si vols comencem, sí, és a dir...
Sí, que té llums i ombres, però que...
Bueno. Ah, jo, tu ara planteja el titular, el títol, i jo començaré per l'ombra.
Val.
Perquè és el primer que qualsevol que ens està escoltant diria, eh?
Barcelona-Andorra en tren directe 2 hores i mitja.
Val. M'imagino que passant per Granollers, Vic, Ripoll, Puigcerdà, no?
R3.
R3. D'acord, que en 100 anys
no
s'ha fet res.
Arribarem a Alp, i d'Alp sortirà un trencant. Això és el que diu, compte, la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, que a mi el Pau Noi em mereix tot el respecte del món.
És un crac.
Tot el respecte del món.
Sí.
Llavors, si ve de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, s'ha d'escoltar i s'ha d'atendre. Ara, què és el que planteja? El que planteja és aprofitar, evidentment, la R3 i en arribar a Alp, si jo no hi he entès malament,
sí, sí.
Fer un trencant que travessi tota la vall del Segre, és a dir, tota la vall de la Cerdanya, aquella vall, l'única vall horitzontal, aquella vall que en Josep Pla va dir que era...
És l'única d'oest a est.
Era un truc de màgia, va dir, no era un paisatge, era un truc de màgia. Doncs arribar fins a la Seu d'Urgell i d'allà connectar amb Andorra. Què hem de fer per fer tota aquesta, bueno, aquesta infraestructura? Fer un túnel ferroviari al Pont de Bar, i construir 3 noves estacions, una a Bellver de Cerdanya, una altra a Montellà i Martinet. Segons aquest estudi que ha fet la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, això generaria, té un potencial de 100.000 passatgers diaris. És a dir, la qual cosa no és manca, com diuen a l'Ebre.
No, mira,
la cosa no és manca.
Que jo recordi, les 4 estacions noves de fa uns anys a Terrassa, de Ferrocarrils de la Generalitat, són 32.000.
Bueno.
Per tant, compte, eh?
Compte.
Estem parlant de 100.000 passatgers diaris que ja els voldria molts aves...
Estem d'acord.
De l'Estat.
Bueno, mare meva.
Molts, la majoria.
Juntant aves, eh?
No, sí, sí. N'hauries de juntar 8 o 10.
Molt bé. Doncs, què diuen els alcaldes i la gent del territori? Doncs ja t'ho pots imaginar. Tant els de l'Alt Urgell com els de la Cerdanya li han donat, han caigut, no és unànim, però n'han caigut, clar, evidentment, perquè això dona suport al projecte, és una dinamització del territori com mai s'havia esperat, no? Fins aquí tot correcte. La inversió del projecte, així fent un estudi, que aquestes són les xifres que ha donat la Fundació, és de 700 milions d'euros. Aquí és quan comencem a tremolar. Jo sempre penso, amb 700 milions d'euros, al Delta de l'Ebre podríem fer moltes coses, eh? Per intentar, si més no, retardar el seu enfonsament i la seva desaparició, que és el que deixem-nos de tonteries,
segle.
Que passarà. Doncs aquí hi hauria una possibilitat de donar un cop de mà a aquella gent. I aquella gent, i allò també és territori, fins jo entenc. És a dir, i tu m'estàs dient, que 700 milions d'euros per connectar Andorra i Barcelona és una tonteria si pensem en les urgències que tenim al territori? No, no estic dient això. Estic dient que els pressupostos s'han de manegar amb sentit comú i amb responsabilitat. I dius, bueno, i ells diuen, això pot venir de Next Generation. Sí, evidentment, però aquests Next Generation poden anar a un altre lloc. No es tracta de que els Next Generation siguin un calaix de sastre, de que aquí pugui
sortir... De tota
manera,
són 700 en els quals, si no recordo malament, Andorra hi posaria una part amb una... Clar, diran, Andorra no és Europa, és a dir, no és la comunitat europea.
Clar.
Però sí que hi ha uns fons de desenvolupament interregional, etc, que Andorra podria enganxar,
entenc...
i per tant no són els 700.
Evidentment.
Hi ha una part importantíssima que podria arribar d'Andorra. Però més que això, és a dir, el Delta de l'Ebre 100% justificat, i per mi és una prioritat superior en aquesta. Per mi, eh? Per mi.
Evident.
És un territori que desapareix, que s'esfonsa.
Per mi no cal que ho digui, perquè la gent ja sap quina és la meva vinculació amb el
Però aquest és un projecte que és útil per la societat sí. i que té un sí. retorn sí. mediambiental, econòmic, etc, etc. Clar, clar sí. i amb uns estudis.
D'acord.
D'acord? Les coses s'han de fer,
les coses s'han de fer bé, s'han de fer bé perquè travessar la vall del Segre compta, s'han de fer bé.
Sí,
és l'única vall que ens queda ja semiverge, com si diguéssim, sí. tot i que està plena de pletes i de coses que estan totes les cases buides i que fa vergonya, però tot i així encara es manté amb una certa qualitat paisatgística i de qualitat d'ecosistemes, és a dir, que s'hauria de fer bé, no tinc cap mena de dubte que es faria bé. La cosa és si cal, si és urgent, si és imprescindible, i sobretot aquesta festa qui la paga? I si tu dius que és Andorra i Unió Europea...
Que cal, sí, que és urgent i imprescindible, no. El que és imprescindible, evidentment, i urgent...
És l'R3.
És l'R3, una doble via fins a Vic, o sigui, d'això Manlleu-Torelló.
Això només faltaria.
I un tren absolutament competitiu.
Europeu. Ni més, no cal posar el tren del Japó, el tren bala. No, un tren europeu.
No, amb
el
confort, perquè, clar, escolta'm...
Estàndard, amb el confort
jo
estàndard...
Jo conec perfectament Osca, capital, perquè m'hi vaig passar un any de la meva vida... Clar, no comparis Osca amb Vic. I allà tenen alta velocitat entre Saragossa i Osca per connectar Osca i d'això. I dius, i a Vic tens una via que no l'has millorat en 100 anys. Bé, sí que hi ha hagut algunes millores, però no s'han notat en els horaris, en el servei, etcètera.
És un menyspreu cap a Osona brutal.
Dius, escolta, està molt bé estirar el fil cap allà, però primer
anem a fer una trena que sigui forta i resistent abans d'estirar el fil.
Sí, senyor.
Molt bé, doncs això és el que et volia comentar.
El concurs.
Amb quantes hores podria fer-se el trajecte Barcelona-Andorra-La Vella per tren, amb tren? Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero. Si no va bé aquesta opció, podem triar també entre o bé 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. De la setmana passada a Meteomar, on es va celebrar el col·loqui internacional Salvem el Mediterrani. Atenció, perquè estem parlant d'un premi, la resposta era Montpeller, i la Pili Matamala de Sils no anirà a Montpeller, sinó que anirà a dormir amb qui desitgi. Pot triar un acompanyant, una nit amb habitació doble, més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel Gentil Lesa d'Aromar, hotels i restaurants de Platja d'Aro.
Empresa Green.
Vinga, un traguet.
Sí, sí, aquesta és la beguda més consumida al món.
Sí, és la beguda més consumida.
De refresc, que sí, evidentment.
Ah, de refrescos.
Crec que, si no vaig equivocat, és l'aigua, el te, el cafè, la llet, i després ja comença tota aquesta gent, i aquí
el vi, no?
Aquí al cap.
No,
ni la cervesa, tan sols.
Ni la cervesa.
Has de pensar que hi ha una proporció molt gran de la humanitat que ni ho toca.
No, clar. 62% és asiàtica, la humanitat. El Mediterrani i el...
Però de Coca-Cola sí que en prenen, tots aquests 62%. Per què anem a parlar de Coca-Cola? Doncs anem a parlar de Coca-Cola perquè s'ha produït un fet que jo, des del meu punt de vista, requereix una reflexió. Ja queda molt poc per la inauguració de la COP27, de la Conferència Anual de l'Esport sobre el Canvi Climàtic, d'aquí ve l'acrònim de COP, que es fa a Sharm el-Sheikh, a Egipte, i que tindrà sponsors. Aquesta COP... Doncs,
sí, el lloc...
Sí,
ja saps que la història de les trobades dels mandataris, tot això, déu-n'hi-do, eh?
Tinc entès que es fa un mundial de futbol a un lloc també que és una mostra de democràcia i que és un exemple
també,
de tolerància. És a dir, que estem vivint moments... Què fem amb aquesta gent?
La
intentem seduir, la intentem portar o els posem allà una bomba i acabem amb ells? És a dir, que aquí hi ha també una diatriba, que és la que vull compartir amb vosaltres, amb els oients i amb tu. Els organitzadors de la cimera feien un anunci fa unes setmanes dient que un dels principals promotors, junt amb IBM i amb Vodafone, no és l'únic, de la cimera, de la trobada, això costa uns diners, i Nacions Unides no té diners per posar-ho. És a dir, s'ha de posar uns diners per fer pavellons, per fer sales de reunions, per portar els ponents, per fer... Això necessita una infraestructura i darrere necessita uns milions de dòlars. Bé, Coca-Cola ha dit, vinga, ja, això ja ho paguem nosaltres, perquè què és el que diuen? Doncs que estem compromesos amb intentar afavorir els acords que donin peu a avançar en acció climàtica a nivell a tot el món. Coca-Cola doncs ha estat contestada directament, sobretot a les xarxes socials. Ha tingut una resposta brutal. Tant és així que s'ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures a través de Change.org per intentar demanar a Nacions Unides que retirin aquesta sponsorització i que una companyia com Coca-Cola no té dret, ni, donat el seu historial, a donar suport a una cimera del clima. Quina és la meva reflexió? Fixeu-vos, si anem a fer llistes de bons i dolents, jo no estic justificant la Coca-Cola, això per començar, però si anem a fer una llista de bons i dolents i de dir, no, tu no, no estem llegint la realitat, no estem entenent quin és el full de ruta que tenim al capdavant. Jo no estic defensant la Coca-Cola, només dic que sense les grans companyies d'aquest món, sense la participació de les grans companyies, no ens en sortirem. És impossible. Llavors, de vegades haurem de seure amb gent que fins ara ha tingut un comportament que podríem dir com a mínim dubtós.
Però... BAC, pandèmia.
Bueno,
farmacèutiques al darrere,
clar,
i que... interessos econòmics...
I en el cas de
Coca-Cola...
Sí, deixa'm que et doni un parell de dades, clar, de Coca-Cola per valorar quina és aquesta Coca-Cola i quina és la Coca-Cola de fa 20 anys, I insisteixo que aquí no s'estem defensant a la gent de la companyia. Només dic que ells han dit que cap al 2030, és a dir, que, i aquestes companyies tenen una cosa que és molt interessant, que aquestes companyies no són com les institucions o els governs. Quan diuen que fan una cosa, la fan. Això t'ho puc donar testimoni, això sí que és així. Ells diuen que el 2030 hauran reduït les seves emissions en un 25% i que el 2050, és a dir, dins de 28 anys, seran
27
neutral.
Ja, pràcticament.
De 27 seran neutral, és a dir, que no emetran, o si més no, tot estarà compensat, no? Mm-hmm. Seran neutres en carboni. Tu t'imagines que tot el món fes el mateix? Tu t'imagines que totes les grans companyies fessin el mateix? Que Texaco... que BP, que Mobile, que totes les grans companyies d'electrònica, que totes les grans companyies d'aviació, que totes les grans companyies de transport, que totes les grans companyies d'alimentació fessin aquest compromís i diguessin, escolti, miri, jo el 2050 seré neutre en carboni. Doncs ja aniríem per aquí, Perquè no hi ha cap ministre, ni cap secretari general de la ONU, ni cap president de cap país que tingui una vareta màgica que digui demà serem neutres en carboni en aquest planeta.
No, clar, aquest
no.
És el problema.
Per ser neutres en carboni s'ha de començar a caminar. I la fita és juny. És a dir, anem caminant de Barcelona a Madrid. Anem a sortir caminant de Barcelona. Anem tu i jo a caminar de Barcelona a Madrid. Si ens ho proposem, el primer que hem de fer és enfilar la Diagonal caminant i fer una passa i després una altra. Llavors, jo l'únic que dic és que Coca-Cola serà un dels principals patrocinadors de la propera cimera del clima. És cert que genera 3.500 ampolles de plàstic per segon. Les xifres són... et deixen absolutament estabornit. 3 milions de tones de plàstic cada any. És cert que és una de les principals companyies que col·loca plàstic al mercat. És cert que està investigant biopolímers. És cert que està investigant com reduir, minimitzar en origen aquest plàstic a través de l'ecodisseny. És cert que tot això ho està fent. Tot i així, està donant aquestes dades, que són absolutament intolerables. I que ja li val. D'acord? Ara, dit això, si ens posem estupendos... escolta'm, la cosa és molt clàssica. La cimera del clima, que l'ha de patrocinar Greenpeace. Ja està. I aquí no tindrem cap problema d'ètica ni de moral, d'acord? O que la pot patrocinar WWF. O que la pot patrocinar l'Institut Català d'Ornitologia, l'ICO. O Depana. Ho poden patrocinar, d'acord? És que què ens està passant, Francesc? Què volem? Continuem fer aquella llista de bons i dolents? És que això de parlar, seure, dialogar davant de la situació en la que estem, no ho farem? Se'ns omple la boca de que és el moment de les aliances, que és el moment de col·laborar. Uh-huh. Estem demanant a les grans indústries que canviïn els seus sistemes de producció. Jo porto 40 anys demanant a les indústries que canviïn. Que no. Uh-huh. I quan canvien, els diem que no, ara no, ja feu tard, ja heu d'anar directament a la foguera. Què ens està passant? Ens estem tornant uns ecotalibans? Què ens està passant? Jo ho deixo aquí.
Estem de reflexions profundes, eh? Sí. El món
requereix seure's i arribar a acords entre tots. I seure's amb qui mai havies pensat que seuries.
Sí, perquè recordem-ho, 7% de la població mundial, Amèrica del Nord, 10% Europa, 62% l'Àsia. Escolteu, o ens entenem amb la Xina o
no hi haurà solució.
O no hi haurà planeta.
El 70% dels residus de plàstic que arriben als oceans venen de 10 rius asiàtics.
El 70%?
El 70% venen de 10 rius asiàtics. Ja podem estar nosaltres aquí a Barcelona fent reciclatge i omplint contenidors grocs. Que som una minúscula part del
tot.
Sí,
senyor. Sí, senyor.
Hem de parlar amb Coca-Cola i hem de parlar amb qui sigui.
Amb qui sigui.
I sobretot si tenen la voluntat de fer-ho, que no sempre l'han tingut. Aprofitem aquesta situació, sisplau.
Sàvies paraules, com a mínim des del meu punt de vista.
Bueno, és una invitació a la reflexió, res més. Uh-huh.
El concurs.
Quin serà un dels principals patrocinadors de la propera cimera del clima? El llibre Com és la teva energia, de Lucía Serrano, gentilesa de Barcanova Editorial, és el premi. I de la setmana passada, Meteotaula. La pregunta ja té guanyador. És de la ciutat de Lleida. Cal Cerny fa els seus formatges o té una selecció de formatges del món? La resposta era fa els seus formatges. Joan Carles Mateu de Lleida pot triar entre tres opcions del cafè novell residu zero. Recordeu que és ecològic i que no hi ha herbicides ni pesticides i el conreu és responsable. 5 paquets de càpsules compostables, opció 1. Opció 2, 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra. Opció 3, 5 paquets de quart de quilo de cafè molt.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Acabarem ràpid, perquè divendres, dissabte i diumenge el temps s'estabilitza del tot. Això no vol dir, però, que el cel sigui serè del tot, perquè no ho serà. De fet, esperem alguns bancs de boira en algunes valls i planes interiors. Matinals difícilment aniran, vaja, segur que no aniran més enllà de migdia, fins a mig matí, de vegades. I a més, alguna de les jornades hi pot haver algun interval el nuvolós costaner o l'arribada de núvols primets atenuant l'acció del sol. I tot això amb un estiuet que aquest cap de setmana es farà evident a tot el país, amb màximes que podran acostar-se als 30 graus aquest dissabte en alguns punts de l'interior i superar-los potser lleugerament diumenge, i que potser tocarien sostre entre dimarts i dimecres de la setmana vinent. Déu-n'hi-do. Moltíssimes peticions. Jordi Humilla diu que van al camp del Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat dissabte al matí, entenc que a jugar a futbol. Sol, Joaquim González, Castellà del Riu, dissabte, sol. Diumenge, Maria Costa, Vallfogona del Ripollès, de Ripollès. Sol, temps radiant, també la pedalada molt a propet de BTT a Campdevànol, o la cursa al Bruc, Eduard Espargaró, Esther Bautista, respectivament. O el Pic de Freser, a la zona de Coma, de Vaca, Cristian Santacana, també temps estable. I el cap de setmana en general,
Palamós, Rosa Alcaraz, Doi Gómez, Can Massuet del Far, prop de Dosrius, Sant Joan de Frontanyà. Veieu, aquest no l'havia sentit mai. Sant Jaume de Frontanyà sí, però Sant Joan encara no. Víctor Gil i David Serra, la Cerdanya. En tots els casos, temps estable contrastat entre el dia i la nit.
El concurs.
Els darrers 10 dies un huracà va afectar països com Guatemala o Nicaragua. Com s'anomenava una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar? Arbequina del Priorat, de quart de litre, de Prior Day, el premi. Pregunta de la setmana passada ja té guanyadora, és de Badalona. Entre el dia i la nit, quan hi ha més diferència entre temperatures a l'estiu o a l'hivern? Doncs, perdó, a l'estiu o a la tardor? La resposta era a la tardor. Una ampolla d'aquesta sense filtrar, de quart de litre, de Prior Day, el premi se l'emporta, com dèiem, una veïna de Badalona, Neus Ninou.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Rosa Martí. Esperant, si es decideix a ploure, ens hem despertat amb 6 litres per metre quadrat a Fonolleres. Foto del passat dia 9 amb nuvolada potent i una terra que s'intueix com a mínim amb els colors de la fotografia assedegada. Doncs el proper programa portarem, ens visitarà l'alcaldessa de Sitges, però no per parlar del festival de cinema o d'altres activitats que es puguin fer a la vila del Garraf, sinó per parlar de mobilitat. Ella és presidenta de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Parlarem del Congrés de Mobilitat que faran a final de mes, queda molt poc, i les darreres tendències de mobilitat en aquest sentit en municipis. I el Meteoterra, per exemple, un altre tast que us proposem amb en Jordi Puig, ens explicarà tot tipus de qualitat dels boniatos. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, 28.475 seguidors, el Twitter, camí dels 71.250 seguidors. Som quatre a l'equip, Néstor Gómez a la redacció, José María Campillo a les vies de son, Núria Ventura, sots direcció i producció, i qui us ha parlat, l'home del temps, com a mínim d'aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.